Bon dia i benvinguts al Penedès Gamma Extra de dijous 31 de juliol de 2025. Des d'ara fins a les 12 us acompanyarem tot fent magazín i compartint aquestes 3 hores de ràdio Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, Marc Paredes i Sílvia Delgado. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Avui acomiadem el juliol. Això s'acaba.
Acomiadem el mes de juliol, encarem el mes d'agost i meteorològicament parlant, ara ja entrarem, podem dir que veiem ja algun canvi.
Torna la calor.
Torna la calor.
Ai, 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 d'aquí uns minuts us ho expliquem millor. Com sonaran aquestes 3 hores de ràdio? Doncs el sumari us fem 5 cèntims. D'aquí a uns minutets, la meteo amb el Marc Paredes i aquesta tornada de la calor, ara ens ho concreta. I de seguida, per començar amb bon peu el dia i saber què passa aquí i arreu, tafanegem el quiosc digital. A un quart de 10 sortim al carrer. Bé, surt el nostre home, la nostra mirada exterior, que és l'Enric Vidal.
A partir de 2:15 connectarem amb els serveis informatius de Ràdio Vilafranca per posar-nos al dia i tot seguit arribarà la secció més penedesenca, l'experiència del vi de la mà del Xavi Martí, on desmentim alguns mites que envolten el sector i també fem de manera accessible, amb un llenguatge planer, tot això que engloba aquest sector del vi. A les 10 connectarem amb els serveis informatius, en aquest cas de Catalunya Informació, i a partir de les 10:07 aproximadament, el Lluc Vendrell i el Pau Freixedes ens porten la seva secció Tal dia com avui. Què era notícia fa tants anys? Doncs el Lluc i el Pau viatgen al passat per recuperar titulars i fer una mica de tertúlia per veure com està aquesta situació en el present. A 2:15 arriba novament el flash informatiu dels serveis informatius de Ràdio Vilafranca i tot seguit la secció més cinematogràfica, en aquest cas de la mà del Ferran Saura, on repassarem les darreres estrenes i la cartellera de la setmana del Kubrick i la sala Sesí. Si voleu saber què s'emetrà aquesta setmana a la gran pantalla, no us ho perdeu perquè us portarem totes les novetats.
Després d'aquesta estona cinèfila, us compartirem alguna o algunes tradicions divertides i de seguida obrim línies i parlem plegats. Conversem i dieu la vostra en temps de concurs, el 938172626. Seguirem regalant números pel sorteig que fem demà d'una caixa de préssecs de Can Baldiri, un dels 3 productors socis de l'ADB Fruita Dolça de l'Alt Penedès que patrocinen el concurs. Una caixa de préssecs que podreu recollir aquest dissabte mateix a la seva parada al Mercat de Vilafranca. A 11:45, última cita amb l'actualitat per saber com acomiadem aquest matí de dijous, darrer flash informatiu, i acabarem amb música dels 90. Ens deia el Marc que torna la calor, però anem a pams. Com serà aquest dijous, darrer dia de juliol?
Anem a pams perquè aquesta calor arribarà, sobretot, de cara a la setmana vinent. Cada dia que passi, notarem com el termòmetre s'enfila i avui doncs, ja serà present perquè aquestes temperatures ja fregaran aquests 30 graus. Tot plegat en un matí que s'ha llevat parcialment assolellat. Mantenim alguns núvols baixos a cavall de l'Alt Penedès i l'Anoia, aquestes fondalades del Penedès, que ràpidament es dissiparan i allà on han aparegut sí que la sensació és més fresqueta, però en qualsevol cas tot això serà història perquè insisteixo que ara tornarà a lluir el sol. Ara un dia que es presenta bastant estable. De fet, el sol ja llueix a bona part del país, Pirineu també, en molts punts de Lleida, de les comarques de Tarragona, de l'Ebre. En canvi, tenim més nuvolades cap a la Catalunya central i punts de la Costa Brava, i serà en aquest sector on es repetirà la mateixa dinàmica dels darrers dies. Aquests ruixats molt localitzats, no massa intensos, en punts del Pirineu oriental i també punts de la Catalunya central. A la resta, el sol que s'imposarà i temperatures que avui en molts punts tendiran a pujar. Al Penedès ja podríem arribar als 30 graus i a les zones més càlides de Catalunya als 35. I de cara als propers dies, sobretot de cara al cap de setmana i inicis de la setmana vinent, encara estem en canícula, cal recordar-ho, tornen a pujar les temperatures i ho podríem fer bastant, bastant. De moment ho deixarem aquí.
Parlant de temperatures, dona'ns algunes. Anem a fer un tomet.
Doncs vinga, va, fem un tom per la vegueria del Penedès, perquè ara mateix tenim 20 graus a Vilafranca, 21 a la Bisbal del Penedès, 23 a Vilanova i la Geltrú i 22 al Vendrell.
Visitem el quiosc digital i sempre arrenquem aquesta tria de portades amb l'Ara, que titula Evacuacions massives als Estats Units i al Japó per una alerta de tsunami. Un terratrèmol de magnitud 8,8 a Kamchatka posa en estat d'emergència a les costes del Pacífic. El sisme provoca inundacions i ferits lleus a la regió russa, però no genera grans onades. A casa nostra, Feijóo admet davant de les víctimes de la Dana que no vol ni pot cessar Mazón. Powell no cedeix davant de Trump i manté els tipus d'interès. Tràgic inici d'estiu a les platges catalanes amb rècord d'ofegats. Protestes al Congo contra el govern per patrocinar el Barça.
El Periódico de Catalunya obre portada titulant que Espanya ha perdut, atenció, en 5 anys, 27 petits comerços al dia. La venda minorista consolida la concentració que va començar després de la Covid, mentre es dupliquen les compres per internet. Els supermercats, això sí, guanyen per davant dels hipermercats. La foto de portada dedicada al tsunami o al possible tsunami del Pacífic, ja que està en suspens. Un potent terratrèmol de magnitud 8,8 va sacsejar una península de Rússia i força evacuacions massives en diversos països per risc d'onades gegants. També destaca que l'empresa automobilística xinesa Chery obrirà a Cornellà un centre d'R+D. Un 33% dels adults prenen suplements vitamínics, tot i els dubtes sobre la seva eficàcia, i un banyista mor ofegat cada 3 dies a les platges catalanes.
El Punt Avui, que sempre fa portades diferents, originals, titula Tutela sota la lupa, professionals, famílies, entitats i extutelats per l'antiga DGAIA, analitzen els problemes i indiquen què ha de canviar en l'atenció a la infància i adolescència desemparada. La resta de titulars coincideix més amb altres diaris. Tsunamis incontrolables, un terratrèmol de magnitud 8,8 provoca el pànic al Pacífic mentre no s'atura el genocidi del govern d'Israel a Palestina. La xinesa Chery obrirà un centre d'R+D a Cornellà. El MNAC es defensa de les manipulacions i a l'esportiu Koundé confirma l'entesa per a la renovació amb el Barça fins al 2030.
I acabem, com sempre, donant un cop d'ull a La Vanguardia de Catalunya, que titula que un potent terratrèmol activa una alerta global, però no mata a ningú. El temut tsunami no va ser tal, malgrat la magnitud 8,8 del sisme de Rússia. La foto dedicada a les grans onades, en aquest cas, provocades per el terratrèmol, sense produir, això sí, un tsunami. També destaca que Barcelona només té capacitat per construir, atenció, 70.000 pisos més. També hi ha debat intern al PSOE sobre si el fiscal general ha de dimitir i Feijóo evita qüestionar Amazon davant les víctimes de la Dana. A baix també veiem que es destaca la multinacional xinesa Chery obrirà un centre d'R+D a Cornellà.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Cada dijous a aquesta hora, ben d'hora, l'Enric Vidal surt al carrer amb el micro del Penedès Gama Extra. Bon dia.
Què tal? Doncs molt bon dia. Som una setmana més sortint al carrer, sortint de l'estudi de Ràdio Vilafranca en aquests dijous de Penedès Gama Extra. I escolteu, avui he vingut no al mig del carrer, com havíem fet en les altres setmanes, sinó que estem a la seu del Consorci de Promoció Turística del Penedès, ben a propet de la ràdio, a pocs metres d'aquí de la plaça del Penedès. Això està ubicat al carrer de Sant Bernat de Vilafranca. Avui per parlar una mica de propostes turístiques que podem fer a l'estiu, perquè a l'estiu, evidentment, no tot és calor. Sí que, evidentment, podem anar a la piscina, podem refrescar-nos, però també hi ha propostes que es poden fer durant tot l'any i que a l'estiu doncs, també són molt xules per fer. I avui hem visitat aquesta seu del Consorci de Promoció Turística del Penedès i ja estic aquí molt ben acompanyat amb la Núria Sala, amb la Carla Coca, amb la Neus de la Cruz i també amb la Judit Martí, que totes quatre són membres d'aquest consorci. Què tal? Molt bon dia, benvingudes.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolteu, comencem una mica parlant de les propostes, perquè n'hi ha un munt per fer. A l'estiu doncs, sí que hi ha algunes cosetes que s'aturen, però molt poquetes. Núria, començo per tu amb el tema de l'enoturisme. No? Evidentment, la promoció del vi del Penedès és essencial al nostre territori. I a l'estiu, potser primavera, tardor, estiu, arriben els wine bars, que són una proposta molt maca que cada cop més cellers s'hi sumen. No? Explica'ns una mica aquesta proposta dels wine bars, en què consisteix i per què és tan atractiva per al públic.
Molt bé, doncs realment aquesta proposta de wine bars és molt interessant aquí en el nostre territori. Som territori vitivinícola, territori de vinyes, i què millor que trobar aquests emplaçaments especials, únics, no? Que ens ensenyen i ens parlen dels nostres valors i de la història que hi ha darrere de cada ampolla i de cada escumós que trobes en aquests espais, però sobretot et permeten estar bé fent un beure tranquil i gaudir del paisatge ben acompanyat. Dintre de la ruta del vi del Penedès hi ha una bona pila de cellers que ofereixen aquests wine bars. Allà podeu trobar-hi en el web de penedesturisme.cat un mapa interactiu amb tots els wine bars, perquè si els tinguem a mà, els tinguem molt presents, i sobretot el que nosaltres recomanem a l'estiu és intentar buscar aquests capvespres, aquestes estones de no tanta intensitat de calor, per gaudir de postes de sol i per gaudir de l'enoturisme en un entorn immillorable com és aquí a casa nostra.
Clar, potser molta gent de fora és la que més es sorprèn, no? Potser aquí el tema dels cellers el tenim més integrat, però a vegades també aquesta proposta sorprèn una mica, no? Perquè no és la visita tradicional al celler, que són molt maques i que cada celler doncs, innova com vol, no? Però clar, això d'estar-se una estoneta allà, veient les vinyes de fons amb una posta de sol, és innovadora per la gent de fora, però també per la gent penedesenca.
Sí, totalment, perquè a més aquestes propostes no paren de créixer, no paren d'evolucionar i realment sempre sorprenen a tots, no? Jo crec que al final tenir aquests espais, poder prendre una copa, poder tastar algun producte de proximitat, sempre són sorpreses, sempre són bons moments i, per tant, crec que tots els hem de posar doncs, en el calendar de dir, va, no ens deixem aquest estiu sense anar a visitar un wine bar de la ruta del vi del Penedès.
La ruta wine bar de vi del Penedès, n'hi ha molts actualment. El que també hi ha són rutes en general pel territori, no? Tenim la ruta estrella, podríem dir, que és la ruta Miravinya, no? Amb diversos miradors arreu del Penedès, que ara ens explicareu que, de fet, es van incorporar diversos miradors fa poquet. Parlem-nos una mica d'aquestes rutes, no? Tan xules del Penedès, que sobretot ara, de cara als vespres o primera hora del matí, són interessants. Cal anar en compte també amb la calor, no? Però sembla que aquest estiu doncs, ens dona una mica de treva amb alguns dies de calor. Expliqueu-nos una mica, no?, aquestes rutes, començant pel Miravinya, no?, que és la més interessant.
Doncs la ruta Miravinya és una ruta que et convida a explorar el Penedès des d'una altra perspectiva, diguéssim, no? Al final s'han buscat espais que ja de per si són miradors paisatgístics, des d'on pots gaudir, no?, aquest paisatge que explicava també la Núria que ens envolta, i una mica cadascun d'ells té algun element que l'acompanya, que el fa singular, no? N'hi havien cinc en un origen quan es va encetar o quan es va idear la ruta al principi, ja fa anys, i ara, com tu bé deies, s'ha ampliat a 10 miradors, o sigui, 5 més, que seran ara 10 miradors que hi han a disposició perquè, bueno, la gent pugui descobrir, no?, una mica més a fons, no?, aquest Penedès, no només anant al celler, sinó que complementis amb aquests espais. Tornem a les postes, com que estem en aquesta època de calor, tornem a les sortides de sol i a les postes, però és molt interessant poder pujar, no?, ja et dic, veure els elements, són superfotogènics, per anar-hi amb amics, arribar-hi fent una passejada, o la majoria d'ells doncs, hi pots arribar també, si no ets tan actiu, no?, o no ets caminaire o ciclista, doncs arribar-hi amb el cotxe, que gairebé tots es pot arribar fins bastant a prop.
Aquí a Vilafranca tenim, si no m'equivoco, el Mirador de Sant Pau, que evidentment ens ofereix una vista molt privilegiada. També hi ha la famosa cadira immensa, no?, doncs que tenim al Penedès. És a dir, que són diversos i que són també innovadors, no?, perquè busquen, com deies tu, aquest punt innovador i que no simplement sigui pujar doncs, a dalt de Sant Antoni de Foix, que també hi ha moltes vistes, sinó incorporar algun element patrimonial, per dir-ho així, algun element que destaqui, no?, per sobre del mirador.
Exacte, i has anomenat el Santuari de Foix, no?, que ja el santuari en si, bueno, ja estava allà, però que s'hi han incorporat doncs, dos elements, que són dos bancs en forma de pàmpol, que un et convida doncs, a gaudir del santuari en si i l'altre de les vistes, no? Tenim doncs, la Miranda d'Espiells, que és veritat que ja hi era, però que bueno, s'ha adequat a l'entorn, no?, perquè tu puguis gaudir amb més facilitat de les vistes i així anar sumant miradors.
Tenim uns altres personatges que són els Vitis, que si ens els podeu explicar, que són molt, molt curiosos també, a vegades una miqueta més desconeguts, no? Sí que els veiem, per exemple, doncs, en promocions turístiques, per xarxes, que van apareixent uns personatges molt, molt colorits, molt animats, no? Judit, explica'ns una miqueta aquests personatges, els Vitis, com els treballeu també des d'aquí al Consorci. Què són els Vitis? També una activitat interessant per fer en família, no?
Oh, i tant. Doncs mira, els Vitis és un projecte que va sorgir des del Consorci en col·laboració de 12 municipis de la comarca, pensat per un target familiar, per poder ampliar l'oferta amb diferents segments de població que volia explorar el Penedès. I consisteixen en uns éssers fantàstics que habiten el Penedès des de fa segles i en coneixen tots els seus secrets. Llavors ens permeten explorar punts d'interès d'aquests municipis, recursos turístics, d'una forma més des del joc, des dels enigmes, des de les proves. La part bona dels Vitis és que està vinculat a un QR i et permet explorar aquest recurs independentment de si està obert o tancat. És a dir, és un producte turístic disponible els 365 dies de l'any. Llavors, per exemple, per fer el mateix quan no hi ha un sol tan fort, no, al capvespre, una activitat per fer amb infants, doncs és una proposta xulíssima. Llavors, aquests Vitis sempre tenen alguna referència, sí que sempre venen del mateix ideari, no?, que és el gotim del Penedès, però sempre tenen algun tret característic vinculat amb el municipi en qüestió, amb el recurs turístic en qüestió, per exemple, el d'Olèrdola, que està vinculat al Museu d'Arqueologia de Catalunya, és el Viti arqueòleg. Llavors, doncs, t'ajuda a explicar mitjançant jocs i enigmes tota la història del voltant d'aquest recurs.
I Vilafranca, si no m'equivoco, i el casteller, com no podia ser d'una altra manera. A més, suposo, aquesta adaptació al municipi, no, Judit? També a Vilafranca, no sé si té a veure amb la temàtica castellera o amb el tema del centre, el tema de la vinya i el vi. Com adapteu també aquestes propostes a cada municipi? Si ens en pots detallar la de Vilafranca o, si més no, alguna que creguis.
Doncs cada personatge fa referència a la part més important o alguna part molt rellevant, no?, de la història del municipi. Per exemple, això, Olèrdola, l'arqueòleg, a les cabanyes, que és en relació a l'església de Sant Valentí, que és de l'Orde dels Hospitalers, doncs és un monjo hospitaler. Sempre està referenciat al recurs turístic en qüestió.
Neus, anem amb tu amb l'última proposta. N'hi ha moltíssimes, eh? Podeu descobrir-ho ara amb la pàgina web, que ara també remarcarem al final. Neus, parla'ns una mica dels museus, no? Perquè els museus sí que és una activitat que es pot fer durant tot el dia, amb hores de més calor a fora, com també doncs, a mitja tarda o, si més no, al matí. Hi ha molts museus, no només a l'Alt Penedès, sinó també al Gran Penedès. Hi ha molts museus aquí, just al costat d'aquesta seu del Consorci, tenim el Vinzeu, inaugurat el novembre passat. Però tenim molts espais patrimonials per visitar aquí al Gran Penedès.
Sí, doncs una proposta també per ara a l'estiu, doncs pot ser això, com comentaves, doncs per estar més fresc i disfrutar d'una experiència diferent, podria ser visitar un museu, com has comentat el Vinzeum, doncs ara té una experiència molt més interactiva, que molt més digital, que també doncs és molt més innovadora, no?, i que doncs es pot fer en família també, i és una proposta molt interessant. També, més si vols anar més cap al mar, doncs tenim el Museu Pau Casals, que també pot ser una bona proposta, i d'altres més petits, com podria ser el Mac d'Olèrdola, que la Judit comentava, o d'altres municipis que també tenen centres d'interpretació, però que potser llavors ja són més propers, més familiars, però que també poden ser molt interessants.
Us he de preguntar una mica com ho treballeu, tot aquest gran engranatge de propostes, perquè, evidentment, Esteu en coordinació amb els municipis, evidentment, també amb museus, amb molts equipaments, no? Com treballeu tot aquest engranatge? Núria, t'ho pregunto tu, per exemple, però si voleu afegir qualsevol cosa, com treballeu aquest engranatge, no? Perquè no és només, per exemple, un municipi o una temàtica concreta, sinó que són rutes, són museus, són visites guiades, són moltíssimes coses, no? Com ho treballeu això durant l'any? I més potser a l'estiu, que és quan es rep una gran quantitat de visitants.
A veure, aquí ja que nosaltres tenim una mica la sensació que som com un gran bufet. Vull dir, si t'imagines una cuina d'un restaurant, no? És una cuina concreta, específica, no? Aquí és com un gran bufet, és a dir, aquí treballem amb moltes propostes i res funcionaria si no treballéssim d'aquesta manera coordinada, perquè al final nosaltres el que pretenem és que sota d'aquesta identitat de territori, d'aquesta enorregió del Penedès, puguem explicar tot el que hi ha aquí dins, no? I no ho podríem fer si no tinguéssim la complicitat de tots aquests ajuntaments, municipis que estan molt actius en penjar les seves propostes turístiques en el web, en informar-nos del que fan, en fer-nos saber què està passant en el seu municipi. Igual que parlo de municipi, parlo d'empreses que formen part de la Ruta del Vi o que estan en altres projectes que també es lideren des del Consorci. Per tant, és un treball d'equip, d'un equip que va més enllà del Consorci, que agafa molts municipis, agafa molts tècnics, agafa moltes empreses, i aquesta combinació de tot, no? Tots aquests plats que acaben sortint, fan que tota aquesta oferta sigui tan diversa i sigui tan especial, no? Vull dir, nosaltres estem supercontents amb les propostes que tenim ara sobre la taula. Tenim un aparador molt xulo de propostes turístiques al Penedès i hem tingut la sort de poder també liderar aquests projectes com el Miravinya o els Vitis, de colze a colze amb els ajuntaments, que creiem que són projectes molt bonics, que ens donen molta identitat del que tenim i de com som, i que, per tant, ajuden a que aquest Penedès sigui molt autèntic i sigui molt seu.
Per acabar, també us he de preguntar molt ràpidament el perfil de visitants, no?, que arriba al Penedès. Sé que és molt ampli, que doncs, cadascú doncs, ve d'un lloc o té un perfil diferent, però no sé si amb aquesta proposta, que sí que està molt encarada a la majoria d'activitats, sobretot a famílies, no?, potser és el que s'encara més, o hi ha activitats per tots els públics. Quin és el perfil de visitants que rep més, de manera molt breu, Núria?
A veure, hi ha perfil... Al final, el turisme és tan transversal que cada cop és més difícil definir aquest públic concret per cada cosa, no? Perquè és evident que si generes un producte turístic, una proposta turística molt específica en famílies, doncs allà tindràs un gruix molt destacat, no, d'això. Però, clar, el que comentàvem, el Viravinya és obert a tothom. Pots anar-hi amb parella, pots anar-hi amb amics, pots anar-hi amb grup, pots anar-hi sol, pots anar-hi com vulguis, pots anar-hi amb empreses que han anat a fer esdeveniments en algun dels Miravinyes. Vull dir que és molt transversal i és molt obert. Amb l'enoturisme passa una mica el mateix. Sí que és cert que l'enoturisme, amb el perfil més familiar, amb nanos més petits, costa una miqueta més, no? Perquè no és un entorn que sigui més obert o més còmode per aquest tipus de públic, val? Però en els altres et podria dir que al final intentem sempre fer propostes que el màxim de gent possible s'hi senti a gust. Són propostes molt properes, molt sinceres, molt autèntiques d'aquí, que jo crec que tothom hi troba el seu espai, no? Vull dir, jo crec que també és estratègic per nosaltres fer-ho així, igual que ho estem fent amb el cicloturisme. No ens adrecem només a un públic en concret, sinó que intentem sempre buscar una mica de diversitat perquè tothom s'hi senti a gust, tant si venen de fora com si estem vivint aquí, que això és molt important. Nosaltres també tenim estones de lleure, vivim aquí al Penedès i també fem turisme a casa, i per tant el resident és molt important per nosaltres, i que a totes aquestes propostes són ideals per si aquests dies no marxem encara lluny de vacances, doncs agafar els nostres i proposar propostes d'aquest tipus.
Núria Sala, Carla Coca, Neus de la Creu de Judit Martí, gràcies per acompanyar-nos aquí al Sortim al Carrer de Ràdio Vilafranca dins del Penedès Gama Extra. Un ventall de propostes espectacular, doncs. Tornem a la connexió als estudis de Ràdio Vilafranca. Apunteu bé aquestes propostes i també, si les voleu ampliar, al web de Penedès Turisme les trobareu, aquestes i molt més ampliades. Que vagi molt bé. Fins ara, que vagi bé. Gràcies.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Thank you. Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, són 10:15 i us oferim un primer repàs dins del Penedès Gamma Extra a la sintonia de Ràdio Vilafranca en relació a l'actualitat i a les notícies d'àmbit comarcal. Després de 3 setmanes de treball, l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès tornarà a obrir les seves portes aquest dilluns proper, aquest 4 d'agost. Així ho explicaven ahir al matí responsables del servei en una roda de premsa que es va fer davant de l'equipament. L'únic servei que no reobrirà de moment serà el de la diàlisi, que ho farà el dia 1 de setembre. Les pluges torrencials del dissabte 12 de juliol van impactar durament a Vilafranca, que, recordem, es va convertir en l'epicentre d'una dana que, tot i els avisos del servei meteorològic de temps violent, ningú s'esperava fos tan greu. La tempesta va inundar el complex aquàtic i també l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, que va haver de tancar el diumenge, traslladant els pacients en diversos hospitals del territori. 3 setmanes després, sembla que l'equipament ja està a punt per tornar a obrir, segons explicava ahir la directora dels Serveis Territorials de Salut al Penedès, Alba Brugués. Durant aquest temps, diversos equips tècnics i assistencials han treballat de manera coordinada per restituir els sistemes de subministrament d'energia, aigua, gas, així com també l'equipament malmès per la dana. I cal dir que ahir ja es posava en marxa les primeres feines de reposició de material, trasllat d'equipaments i revisió de les instal·lacions, i des d'avui i fins diumenge es durà a terme també la revisió d'instal·lacions, així com la reposició d'estocs de material sanitari a magatzems i farmàcia, i el trasllat dels equipaments assistencials desplaçats durant la contingència. Així doncs, dilluns al matí, a les 8, ja obrirà el servei d'urgències i durant tot el matí es farà el trasllat a l'hospital dels pacients ingressats a l'Hospital Residència Sant Camil que no tenen previsió d'una alta mèdica el mateix dilluns. De moment encara no se sap quants pacients exactes seran traslladats. I hem de dir-vos, d'altra banda, també que més de 900 persones s'han trobat feina a l'Alt Penedès durant el primer semestre d'aquest any a través del Servei Local d'Ocupació, el servei que impulsa la Diputació de Barcelona, ha atès 2.754 persones en atur o a la recerca d'una millora professional i també a 406 empreses que buscaven nous treballadors. Un total de 903 persones han trobat feina a l'Alt Penedès al llarg d'aquest primer semestre a través del Servei Local d'Ocupació. La taxa d'inserció laboral d'aquest servei se situa en el 27%, 6 punts per sobre del 19% que hi ha en el conjunt de la província de Barcelona. Durant aquest període, el servei va atendre 2.754 persones en atur i 406 empreses que buscaven, doncs, captar nou talent, i s'han gestionat un total de 432 ofertes de treball. Són les dades comarcals de l'últim informe InfoXaloc relatiu al primer semestre de 2025. Els perfils més demanats a l'Alt Penedès durant aquest semestre són, per aquest ordre, personal administratiu, de neteja i per botigues i magatzems. L'INCAVI impulsa un observatori per millorar la venda i promoció del vi català. L'Institut Català de la Vinya i el Vi, amb el suport d'entitats com l'Associació Vinícola Catalana i l'Associació d'Elaboradors de Cava, AECAVA, ha posat en marxa l'Observatori del Vi de Catalunya. El projecte, impulsat amb els mitjans especialitzats Copatges i Titanico Wines, analitzarà els hàbits de consum en establiments catalans amb més de 200 referències, ajudant a adaptar les estratègies comercials del sector vitivinícola. El nou observatori pretén aportar una visió detallada sobre els hàbits de compra, tendències de consum, formats més populars, preus i coneixement del producte. Més de 30 botigues ja s'han adherit al projecte, unes botigues que han començat a rebre també materials didàctics per promoure els vins catalans amb denominació d'origen i apropar-los al consumidor. I la Diputació referma el seu compromís amb la zona esportiva de Talmar, a Olèrdola. S'ha posat de manifest així en una visita del diputat delegat d'Esports de la Diputació, Jesús Navarro, que va fer aquest dilluns al matí a la mateixa zona esportiva de Talmar. Abans, el propi Navarro i el diputat delegat d'Infraestructures i Territori de la Diputació, el penedenc Sergi Vallès, van mantenir a l'Ajuntament d'Olèrdola una reunió tècnica de treball amb el govern municipal per avaluar el projecte d'arranjament de la zona i les vies de suport de la Diputació. Navarro subratllava que des de l'Ajuntament s'ha recuperat l'objectiu d'una zona esportiva per fer més extensiva la pràctica de l'esport a tota la ciutadania, independentment de l'edat que es tingui, i afegia que la millora de la zona suposa un gran projecte que s'haurà d'abordar en diferents fases. Narro posava en valor que el govern municipal té un projecte definit i per fases i que ja aquest 2025 s'ha concedit a l'Ajuntament un ajut de 250.000 euros per arranjar la zona esportiva de Dalmar. L'alcalde, Jordi Álvarez, assenyalava que durant la visita s'ha pogut transmetre a la Diputació el potencial d'aquesta zona esportiva i recordava que en aquests propers mesos es treballarà en l'arranjament de la piscina, l'adequació d'una zona de multiesport i en habilitar una zona d'esbarjo per als infants.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ara passen gairebé 8 minuts de 9:15.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Un imperdible dels dijous, ja sabeu que és aquesta secció penedesenca que ens porta cada setmana el Xavi Martí. Ell és un gran expert sommelier, tècnic agrícola i divulgador amb més de 20 anys dedicats a escoltar a la vinya. Benvingut, Xavi, què tal? Com va això?
Molt bé, Marc, molt bé, molt de gust estar aquí, com sempre.
Avui, abans de començar, fes-nos 4 cèntims, va, de com vols estructurar la secció d'avui.
Doncs avui parlarem de varietats de raïm, com vam prometre, i algunes formes d'agricultura, les més conegudes i alguna no tan coneguda, però les 5 més bàsiques i les més, podríem dir, les més globals que hi ha a la nostra zona.
Abans d'entrar en matèria, si et sembla, comencem no, per el més bàsic, no? Podríem dir que, per posar en context també a tots els que ens estan escoltant, els oients, explica'ns quantes varietats de raïm hi ha aquí al Penedès, però també arreu, no? I quines són les més representatives del nostre territori.
Doncs al món s'han identificat doncs més de 10.000 varietats de raïm, però només al voltant de 1.500 s'utilitzen realment per fer vi. Les altres doncs, no són del tot productives, no tenen gustos massa bons. No? Tenim un patrimoni enorme de biodiversitat que sovint no es coneix prou. Aquí a Catalunya, aquí a casa, tenim la gran sort de conservar varietats autòctones com ara el xarel·lo, el macabeu, la parellada, la garnatxa, el somoll, el trepat, la carinyena, un fotimer de varietats que remarquen molt bé el nostre perfil únic i el paisatge d'on provenim. A Espanya, en canvi, podem destacar altres varietats. El tempranillo, que aquí seria l'ull de llebre, que sobretot domina a La Rioja, a Ribera del Duero, Extremadura, molta part d'Espanya està ja a tempranillo, una de les varietats més plantades del món, gràcies a Espanya, Castilla-La Mancha. El Monestrell, està a Llevant, el Verdejo, a Rueda, qui no el coneix, l'Albariño Galícia, o inclús Palomino Fino, que tindríem a Jerez, una de les denominacions d'origen més mítiques que hi ha. I hi ha moltíssimes varietats internacionals plantades aquí a Espanya, com és normal, perquè abans se n'hi deien varietats millorants, cosa que de millor no en tenen res. Podríem dir que són igual que les nostres, i la diferència és que les nostres expliquen millor el nostre territori i la nostra identitat, com és normal.
Has dit una dada molt impactant, realment, i és que de les 10.000 varietats de raïm, al voltant d'unes 1.500 s'utilitzen realment per fer vi. I amb la resta de varietats, què se n'en fa?
La resta de varietats no són conegudes, són varietats que potser es fan més servir per fer vi de taula, raïm de taula, per menjar. Per exemple, el moscatell de gra gros, o moscatell d'Alexandria, que fins i tot és el seu nom més tècnic. És el moscatell aquest tan gros que trobem i tan sabrós, però en canvi el moscatell de Frontinyac és un moscatell molt similar gustativament, però en canvi són uns grans més petits. Diuen que és millor el moscatell de Frontinyac per fer vinificacions, però el moscatell d'Alexandria també se'n fa i surt molt bo.
Després també sorgeix un altre dubte, no? I és que com diferenciem si passegem per la vinya o fins i tot ja quan tenim la copa de vi a la taula, com diferenciem una varietat que és autòctona, nostra, no, del territori, d'una que potser és internacional o que fins i tot prové d'un altre lloc. Això es pot diferenciar a simple vista?
Es pot diferenciar. Evidentment, has de tenir molt de bagatge, no? Però una varietat autòctona, al final, és com una llengua. Tu has desenvolupat en un entorn concret, adaptada al teu clima, als teus sols, i la seva forma cultural agrícola. les varietats internacionals, com el Cabernet Sauvignon, o el Merlot, o el Chardonnay, Pinot Noir, són varietats esteses per tot el món, com molt bé sabem. Però per què? Per la seva rendibilitat i també pel seu prestigi. No sempre reflecteixen l'essència del territori on estan, perquè el seu territori és a la Xampanya o a França, no? En concret, aquestes, com un Malbec. El Malbec realment surt de França, però en canvi, on n'hi ha més Malbec, vindria a ser Argentina, molt conegut. No és una varietat autòctona, però s'ha adaptat tan bé que és adoptada.
Que ja l'han fet nostrada, no?
S'han fet nostrada. Aleshores, quan tu tastes un Chardonnay de França o un Chardonnay d'Espanya, veus la diferència que hi ha.
Vale.
I quan tastes un Xarelo de Vilafranca o un Xarelo, que no n'hi ha, crec que quasi enlloc més del món, d'una altra banda, doncs notaràs que és una varietat que segurament no expressa tot el que podria arribar a expressar.
Mm-hmm. Hem parlat d'aquestes varietats de raïm que trobem aquí al Penedès, però també arreu del món, fins i tot. Passem ara a parlar de com es treballa, no?, la terra, és a dir, quins tipus d'agricultura es fan servir actualment a Catalunya, tenint en compte que els temps, no?, han anat canviant i segur que les tècniques, per descomptat.
L'agricultura convencional és la que domina.
Això encara, eh?
Encara avui en dia és la que domina.
Sembla sorprenent, fins i tot.
Sí, és sorprenent perquè tindríem altres agricultures molt més treballades que podrien ser l'ecològica, la biodinàmica, la regenerativa o inclús l'agricultura de protecció integrada.
En ús de noves tecnologies, entenem.
Sí, aquí hi ha noves tecnologies, hi ha... Bueno, noves tecnologies no, perquè l'ecològica i la biodinàmica podríem dir que tornem una mica enrere de com ho feien els nostres avantpassats, els nostres no pares i avis, sinó els nostres besavis o rebesavis. L'agricultura convencional és la que va sortir a la Revolució Verda. Aquí prioritzem la producció, el rendiment, utilitzem químics, controlem plagues, fertilitzem... El problema d'aquesta agricultura, bàsicament, és que t'agrada el sol i redueix la biodiversitat que podríem arribar a tenir en comparació d'altres agricultures.
Tenim també les denominacions d'origen, no?, aquí al Penedès. Quantes en tenim? Perquè això també és un altre factor clau a l'hora de degustar vins, les denominacions. Explica'ns, no?, a Catalunya quantes n'hi ha i al Penedès, doncs, a través de quines varietats, no?, es desenvolupa la nostra.
Les varietats a Espanya hi ha més de 70 denominacions d'origen.
70, eh?
Més de 70.
Sobretot concentrades, entenc que a la part mediterrània, no?, i a la part nord de...
I a les illes.
I a les illes. A vegades ens oblidem, de les illes.
Canàries sola en té 5. Són 7 illes i dues estan a la mateixa illa. Però si anem més cap a casa, si no m'equivoco, estem parlant de més de 13 denominacions d'origen. Ha dit de memòria, no m'acabo de recordar. Tenim la més petita de totes, que és a l'Ella, de tota Espanya, és la més petita de totes. I aquí al Penedès podríem dir que tenim la petita confrontació entre Penedès, Cava i Catalunya. En un mateix territori conviuen les tres denominacions d'origen.
Clar, el Cava suposo més concentrat a la part de Sant Sadurní, no? La part, podríem dir, més nord de la comarca, però també se'n produeix vi, no?, a Sant Sadurní. Vull dir que també... Aquí estem desmitificant un altre aspecte, suposo.
Sí, el Cava, o sigui, la denominació d'origen Cava és molt més gran que la denominació d'origen Catalunya. Per què? Perquè la denominació d'origen Cava està a tot Espanya. Està a Extremadura, està a Requena, està a les valls del riu Ebre, i en canvi la Deu Penedès, tot i estar concentrada, evidentment, a la Deu Penedès, que ocupa pràcticament el mateix territori que la Deu Cava, se'n fan moltes menys ampolles. La Deu Cava és una de les 5 grans denominacions d'origen del món.
Parlem ara d'aquests models, d'aquests models d'agricultura que es fan servir més a Catalunya. Els has anomenat així per sobre, la convencional, l'ecològica, la biodinàmica, la regenerativa, però per la gent que no hi entengui, no, estaria bé potser que donessis una mica d'informació explicant en un llenguatge més convencional, no, de què va cadascuna.
Abans de tot, vull recordar que, sobretot, són les mans del viticultor les que marquen la diferència. Això és
fonamental,
És fonamental.
Molt bé.
L'agricultura ecològica, que a diferència del convencional, doncs, no permet químics i utilitza només productes naturals, com el sofre i el coure. I això, evidentment, es nota amb la salut del sòl. Un dels problemes és que necessita certificació oficial. Totes les certificacions oficials s'han de pagar.
Què vols dir? Això, certificació oficial, has de demanar permís a l'Estat?
Després d'uns anys de reconversió, de no tirar químics, doncs et donen aquest segell, però aquest segell no només te'l donen, sinó que cada any l'has d'anar mantenint...
Per renovar-lo.
Per renovar-lo, és a dir, pagant.
Això val diners.
Val diners. Pel pagès, això, al final, són diners. Sí que és cert que el seu raïm, com que està certificat, també val més diners.
Per tant, entenem que se li dona un prestigi superior.
Sí, exacte. Per sobre de l'ecològica, provaríem encara un certificat més dur, més restrictiu, que és el certificat Demeter, de l'agricultura biodinàmica. Aquest va molt més enllà, aquest és el que feien servir els nostres avantpassats, sobretot a l'hora de cultivar, que van amb preparats naturals i amb calendaris lunars.
Doncs aquí, bé, mantenint la tradició, també.
Exacte. Aquí tenim cellers molt respectuosos i molt respectats, com ara Gramona, que són un dels pioners, que tots el coneixem, el grup Corpinat, un gran celler. L'agricultura regenerativa, podríem dir que és la nova frontera. Aquí l'estandard el porta a Torres, si no m'equivoco, també un dels grans cellers que hi ha a la nostra casa. I aquí intenten, doncs, sobretot regenerar el sòl i capturar més carboni del que produeixen amb les maquinària. És a dir, que els seus vins arribin a capturar tant de CO2 que siguin climàticament positius.
És curiós, això, també.
És curiós, no? És curiós, sí.
Perquè trobo com contradictori, alhora, també.
Sí, de fet, és una forma que s'està demostrant que té moltes coses positives, però encara... De moment tampoc té cap certificació, aquest.
Tenim més models, no, encara?
Més model. L'últim, aquest a mi personalment m'agrada com a tècnic, no? El tema de la producció integrada. No és tan coneguda, no? Però sí que et permet... Doncs és un equilibri, sobretot, entre l'ecològic i el convencional. És a dir, fem servir el convencional amb molt de seny, amb químics pràcticament zero, pràcticament, o els mínims químics necessaris, sobretot per evitar plagues i podridures, quan en el cas d'una tempesta, com va venir aquesta dana que va venir tot
sí,
això,
sí, sí.
I doncs s'acosta molt a l'ecològic, perquè si el clima és bo, és pràcticament raïm ecològic.
I realment s'utilitza aquesta pràctica?
S'utilitza molt poc, s'utilitza sobretot en fruiters.
D'acord, no tant en el sector de la vinya, no?
Sí.
Clar, i ara has comentat aquests tipus de certificats oficials. Realment el viticultor busca aquests certificats? És a dir, li aporta més aspectes positius que negatius, tenint en compte que realment val calés, no, mantenir aquest certificat? No sé si val la pena, vull dir...
Val la pena, sempre i quan, com tot, t'ho paguin.
Clar, exactament.
Si has tingut un molt mal any i per culpa... No per culpa, seguint aquesta filosofia de treball, doncs no has pogut collir, doncs evidentment aquell any ningú voldria ser-ho. Altres anys que van la mar de bé, que per sort són la majoria del nostre clima, doncs són anys que qualsevol tipus d'ecologia, d'agricultura, funciona perfectament.
Has pogut copsar les sensacions del sector ara que ja s'acosta la verema? No sé de què estem parlant, de 3 setmanes o fins i tot una mica menys, no? Les varietats més primerenques, fins i tot a finals de juliol, ja, en alguns casos han començat a collir.
Sí, normalment les primeres varietats acostumen a ser Pinot Noir, d'aquí la zona de vinya, zona de platja, més cap al Garraf. Podríem estar parlant de... I també cap a Sant Sorní, algunes. Principis d'agost, finals de juliol, principis d'agost, primera... Ja està aquí, això, el barolat, ja està barolant totes les vinyes de Pinot Noir, que és un raïm negre. Després del Pinot Noir acostuma a venir el Chardonnay, i després ja sí que passem al tall gros de casa. Macabeu, Xarel·lo, Parellada.
La part intensa de la barem al Penedès, eh?
Sí, tenim pràcticament el 80% són d'aquestes 3 varietats, i... es nota. Vull dir, és quan comença la festa grossa, quan comença la barema pura i dura, veure els tractors per tot arreu, les màquines de collir, i... Bueno, és una època molt bonica. Dura, però bonica.
Tant. Ara parlarem del futur de la vinya, però venim de 3 anys que han estat relativament dolents, en el sentit que hem patit una sequera greu, molt greu. Ara ens hem ensortit d'alguna manera amb aquestes pluges, però és que també venim d'una dana, no?, que sempre dic que no plou mai al gust de tothom, i a mi que em toca de prop aquest tema de la meteorologia, que a mi m'encanta. Què creus, no?, que es respira aquest any? Vull dir, el sector està o estarà satisfet? Aquestes pluges dels darrers dies han estat positives o més aviat negatives, tenint en compte que fins i tot aquesta dana va venir acompanyada, en alguns casos, de pedra o calamarsa.
Sí. Crec, personalment, que... aquesta pluja ha anat més bé que malament, en general.
Per sort.
Per sort. Sí que, evidentment, el pobre que li ha tocat la pedra, doncs, no tant. Però, en principi, crec que serà una bona barema. Una barema forta, una barema de quilos, de pes. Potser segurament...
Un raïm més... Perquè hi ha un altre mite que, mira, ara que tinc aquí, ens ho podràs confirmar. Diuen que com més gran el raïm, no?, és de, no de tanta qualitat, en canvi, com més petitet, més gustós, no?, i de més qualitat. Això, què n'hi ha de cert, d'això?
És cert, com més gros és el raïm, menys concentrat està, perquè té més aigua.
Vale.
Per això, la, normalment, la parellada, sempre diem, com sempre diem les varietats típiques de casa, que són xarel·lo, macabeu, xarel·lo, parellada, es diuen amb aquest ordre perquè és com s'acostumen a collir.
Vale.
Normalment, la parellada acostuma a ser bastant gorda perquè agafa les pluges de després de Festa Major de Vilafranca. Les primeres pluges o les últimes pluges de l'agost, i aquelles mullenes les agafa i és quan el raïm, la parellada, s'engreixa. Clar, si ha plogut abans, el macabeu i el xarel·lo també podran ser grossos.
Vale.
Però també és cert que quan és el moment de formar el fruit, que són encara mida pèsol, és quan la pell s'ha d'estirar. Si aquesta pell té prou aigua per fer molta divisió celular, podrà retenir molta aigua. Si no, en aquell moment, que és crucial, no ha pogut fer aquestes, no ha pogut fer tota aquesta mitosi...
I retenir l'aigua,
el que passa quan s'infli molt, explotarà.
Vale.
I si explota, tindrem raïm podrit.
I això també porta conseqüències no posteriors. D'acord.
Sí.
Llavors, aquest any serà de, potser no tanta qualitat, però una producció més elevada?
Jo crec que serà producció més elevada que els últims 3 anys, perquè venim de sequera. Qualitativament, si no estem en una categoria 9-10, estarem en categoria 8.
Molt bé, suficient, vull dir, més que suficient, segur.
Serà una bona anyada i tenim la gran sort de tenir molt bones mans als cellers, que són grans experts.
Xavi, el futur de la vinya, mirem cap endavant. Quin és, no?, aquest futur del sector vitivinícola i del raïm?
Pel que estic veient, l'adaptació al canvi climàtic és crucial.
El gran repte.
És el gran repte. El clima canvia, la vinya ha de resistir calor, sequeres, pluges, pedregades, fenòmens extrems. Segurament no, estem recuperant varietats antigues, varietats resistents, que fan menys quilos de raïm, però també de gran qualitat, com ara podrien ser forcades i varietats no tan conegudes, no? Varietats ancestrals, que se'n diuen. I sobretot intentar adoptar aquestes pràctiques sostenibles per mitigar
els efectes, no? Impossible.
Com a l'agricultura regenerativa, no? Aquesta captació extra de CO2.
Què més? Quins canvis més veurem?
Jo crec que també veurem que la vinya... Fins ara era un monocultiu, la vinya. Era un sol camp de vinya i només hi havia vinya. Segurament aquí començarem a veure més... Ja veiem cobertes vegetals, però potser veurem cobertes vegetals de plantes tipus all, tipus fonoll, plantes aromàtiques, també per donar qualitat al raïm, però per altra banda també per netejar tots aquests insectes que no volem a la vinya. I finalment, una altra cosa que potser aquí no tindré tant de recolzament és que hi ha molta recerca en marxa, però per mi les varietats híbrides resistents són fonamentals de cara a un futur. No sé si serà possible, perquè els varietats híbrides resistents, quan són paraules molt boniques, però al final estem parlant potser d'inclús crear transgènics. No estan gaire ben vistos els transgènics, però sí que és cert que hi ha molts cultius que ja se'n fan i van molt bé. Perquè sí. No pot ser la vinya.
O sigui, aquí ens agrada també mantenir aquest esperit tradicional, no? El que feien els nostres avantpassats, mantenir-ho d'alguna manera, que per això també és tradició, no? Podríem
sí.
dir. Molt bé. Xavi, moltes gràcies. Déu-n'hi-do avui el que hem après al voltant del vi, també de la verema, de les collites, de les denominacions d'orígens, de les maneres d'acollir el raïm. Realment ha estat força interessant tot això que has explicat. Ens trobem la setmana vinent amb més vi, amb més viticultura i segur que desmentint alguns mites que també s'estenen al voltant de tot aquest sector. Gràcies, Xavi, i ens veiem la setmana vinent.
Moltes gràcies, Marc. Fins la setmana vinent.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Penedès Gama Extra.
És dijous, ens acostem al cap de setmana, demà estrenem agost i tot és possible, com tocar el cel que canten els My Tips i amb els quals tanquem aquesta primera hora.
poble que conrea arbres amb suor i tendons per tocar el cel. Soc d'un poble que trena la força i cus un fil de gent per tocar el cel. I la sab és la memòria dels que hi són i els que hi van ser. S'arrela el terra i tot pujant s'estreny per tocar el cel. Soc un poble que fa pinya donant pit i posant mans per tocar el cel. Arrels velles, saba jove, la força, el valor i el cel. Castella dona l'è per caminar i anar endavant. Diuen que és de babaus patir per carregar i descarregar en un instant.